COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida. Avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana. Hem acabat ara fa dos dies el tema de Reis i ja estem a la meitat. Dia 8 de gener del 2025. Hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida, pràcticament. Ens hem quedat a una mínima de 1,3 graus. Baixa, però no ha arribat a glaçar. Ahir parlàvem amb l'Armando Álvarez, que, vaja, el 2024 el nombre de dies que va glaçar havia disminuït una barbaritat i, en canvi, el nombre de dies que hem estat a 40 o més al llarg de l'any ha pujat una barbaritat. És el que ens està tocant viure. Mira, t'anuncio també, perquè ens ho ha comunicat la família, que la artista i pintora Isabel París, lleidatana, ens ha deixat aquesta matinada. Nascuda artesa de Lleida el passat 12 d'octubre de 1934, des de ben petita ja va sentir la vocació per la pintura. Amb 10 anys va estar a mans del seu gran mestre, pintor i gravador Josep Benseny, que va descobrir el seu talent per l'expressió artística i li va ensenyar les bases fonamentals de dibuix i pintura. Seguidament va anar a estudiar a l'Escola Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, on completaria la seva formació amb excel·lents professors com la retratista Mercedes Malet o Carles Marquina. Ens ha deixat aquesta matinada Isabel París a l'edat de 90 anys. Parlàvem de, bueno, la previsió meteorològica, de que sí, fa fred, però tampoc, eh? Una altra cosa és tu com ho portes. Jo, que estic mig refredat, doncs la veritat és que tinc més fred que habitualment, però no em fa. La veritat és que no em fa massa, o no em fa el que creiem recordar de quan érem petits, que a vegades és una mica enganyós, això. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores al Pirineu, precipitacions que no es descarten també a la resta de zones. Allà la cota de neu en torna a 1.600-1.800 metres. A la resta, núvols alts. Avui les temperatures pugen. Màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega i 10 a Viella. Al Pirineu, vent flux de component sud i a la resta de component oest. Demà al Pirineu continuaran els cels ennuvolats amb possibles precipitacions a la cara nord durant la tarda. Cota de neu en torna a 1.700-1.900 metres. A la resta, temps més estable i cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts. Demà les temperatures pugen lleugerament, excepte al Pirineu. Allà baixen. Màximes de 16 graus a Lleida i a Balaguer, 14 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. Pel que fa a les mínimes, 5 graus a la capital i 3 a la Seu d'Urgell. Demà, vent flux de component oest amb ratxes moderades a la meitat sud per la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Va, que avui sí que t'explico un parell d'històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
N'hi ha per llogar-hi cadires, eh? Amb alguna de la que t'explicaré. Per exemple, aquesta. Han enxampat a Cervera una parella de 43 i 50 anys, la dona de 50 anys i l'home de 43, amb un vehicle, anava conduint l'home de 43, amb un cotxe que havien robat a Olesa de Montserrat. El conductor anava begut, també anava drogat, no tenia carnet de conduir, de fet no se l'havia tret mai, havien circulat de forma temerària pel nucli urbà de Guissona i, a més, quan van arribar al control policial, que els va fer parar, van intentar atropellar els policies. Ja veus, si has jugat a videojocs, això és un combo. Ho té tot. Jo crec que, vaja, no sé, hi ha alguna cosa que... Bueno, no, clar, evidentment, assegurança tampoc em portava perquè el vehicle era robat, tampoc tenia carnet de conduir. És que ho tenia tot. Tot. No es pot fer res més amb un vehicle. Han passat a disposició judicial els dos amb antecedents similars, però estaven al carrer. És el que diem sempre, la multireincidència. Aquí no passa res. No és per donar ales a qui no ho ha de fer bé, però és que és la realitat. Mira, una altra història. Durant molts anys hem comptat amb la col·laboració del Joan Ramon González, destacat arqueòleg i president de l'Associació Amics de la Seu Vella, i de tant en quant doncs, també ens acompanya per parlar de temes més concrets. Amb ell, durant molts anys, hem estat demanant, cridant, no sé com dir-ho ja, inversió per mantenir el turó de la Seu Vella, no per arreglar-lo. Que si tu t'has mogut per d'altres ciutats espanyoles o europees, o de fora d'Espanya, vull dir, escolta, n'hi ha que no, però moltes, el que és el patrimoni, el que és el centre de la ciutat, el tenen bastant ben arreglat. Arreglat. Aquí ens hem fet un fart de demanar inversió per mantenir-la. Mantenir, és a dir, perquè no caigui. Perquè no caigui. No, no arreglar-la, que ja és el somni. No, mantenir-la. Doncs, clar, és que no arriba. Ni quan manen uns, ni quan manen els altres. No arriba res. I què ha passat? Doncs que hi ha una part que ha caigut. Però això feia molt temps que s'estava avisant, però molt temps, i quan dic molt temps, em refereixo a molt temps. Mira, parlarem amb el Joan Ramon González demà, i ens ho explicarà a fons, però ja et dic que fa molt temps que es demana. Ara la paeria no descarta de limitar l'accés al trànsit rodat a la Seu Vella, on s'hi pot arribar per la Porta del Lleó. Seguim insistint segons quins mitjans de comunicació per dir-li Porta dels Lleons. No, és la Porta del Lleó. Els col·legues dels mitjans de comunicació us dic, aneu i compteu-los. Només n'hi ha un. És la Porta del Lleó, eh? És la Porta del Lleó. Però vull dir que ara s'ha de delimitar l'accés, i durant el cap de setmana doncs es va haver aquest enfondrament d'una part de la muralla, i ara s'ha d'actuar d'urgència. Ara correm-hi tots. El que també, canviant de tema, està en un moment alegre és la grip a Catalunya. Segueix pujant, però es preveu que el pic o s'està a punt d'assolir o s'assolirà d'aquí a una o dues setmanes. De fet, el subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Jacobo Mendioroz, preveu que la setmana vinent, o com a molt tirant llarg la següent, s'arribi en aquest màxim, en aquest pic de la grip.
Probablement la setmana que ve o la següent arribarem al màxim de contagis, però ja han passat uns nivells de transmissió per sobre del que nosaltres diem el llindar moderat, i per tant, com a missatge, podem dir que ara la grip està circulant amb bastant intensitat. Menys que en temporades anteriors, però és un moment on ara hi ha bastant grip circulant.
El subdirector també demana protegir les persones grans i reconeix que voldrien que la cobertura vacunal fos més alta en aquests grups, més en una temporada amb una bona coincidència entre la vacuna i les soques circulars, i en què esperen que la protecció sigui superior a la d'anys anteriors. Ja sabeu que això va canviant, el virus va mutant, però no, ho fa cíclicament i no ho fa anualment. Per tant, l'any de canvi, aquell any la vacuna doncs li costa adaptar-se més i no té tan bons resultats, però l'any següent, com que el virus no canvia, aquell any sí que la vacuna dona bons resultats. I ara estem en aquest any. Per tant, vaja, ja ho sé que entrem ara amb la discussió de vacunes i vacunes no. Tots ens hem tornat molt experts amb el tema de vacunes, però potser sí que valdria la pena doncs, protegir almenys els col·lectius més grans. Mira, fem una pausa ràpida, 25 segons, i parlem de llibres.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 2665 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida. Ja és el moment en el que parlem de llibres. Ja saps que a la meitat de la setmana tenim l'espai a Llibrera, on la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i també és la persona que et recomanarà la teva propera lectura, ens porta aquí diria en exclusiva, perquè ens el porta aquí, el teu proper llibre, si vols, o la proposta del teu proper llibre, ens l'explica, ens el recomana, ens el ven, que una persona que recomana lectures t'ha de saber vendre aquestes històries. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Bé, no, sí, que no ens veiem des de l'any passat.
Sí, bon any. Bon dia i bon any.
Sí, aviam. Anava a dir, no, clar, fa tres setmanes.
Mm-hmm.
Fa tres setmanes, perquè has agafat tots els dimecres festius.
Mira, han caigut així, l'any que ve no, eh?
No. Bueno,
l'any que ve no em tocarà.
No sé com es mou això, no sé si... Què
es mou?
Les festes
un dia.
Un dia en van,
un dia
o un dia enrere.
Endavant.
Endavant, doncs...
Sempre endavant.
Així que fem l'any que ve, el passem a dijous a l'espai.
No cal. Ho prepararem.
En fi, doncs aquest any hem tingut dia de Nadal amb dimecres, que ja... Mm-hmm. Ja ens cau llunyíssim, és curiós això, eh? És Nadal, ui, Nadal ja va fa molt... Fa dues setmanes que va passar, només. I el dia de Cap d'Any, que va ser la setmana passada, però ja ha passat el Reis, ja tornen a estar les escoles en marxa i, per tant, doncs, bueno, escolta, ja està, ja pensem... Com cau Setmana Santa? Em sembla que, per cert, que em sembla que cau...
A l'abril.
A l'abril.
Sí, a l'abril.
Per tant, ens haurem d'esperar.
Abans de Sant Jordi, just abans.
Ah, és veritat,
sí.
Just... En fi. Doncs anem a seguir recomanant llibres.
Mm-hmm.
T'han caigut molts llibres aquest Nadal?
No caigut, algun.
Si t'han regalat.
M'han regalat alguns, sí.
Els Reis m'han
portat alguns.
Sí. Jo t'ho vaig dir una vegada, jo crec que és difícil, eh? Regalar llibres,
sí,
a les persones que llegiu tant.
Sí, és difícil.
Perquè o ja se l'ha llegit, o a la millor no és de l'estil,
bueno,
que t'agrada.
Segurament s'acabarà acumulant en la pila de llibres per llegir, perquè jo me compro llibres, me regalen llibres, però se van acumulant en la llista de llibres, perquè com que tota l'estona van sortint llibres que m'interessen, o jo no només novetats, sinó que el que fèiem sempre, no? O el que jo faig sempre, que llegeixo una autora o un autor i de sobte m'interessa molt el que està escrivint i llavors me'n vaig a la mateixa...
Clar.
A la mateixa autoria, llavors, clar, me costa avançar, diguéssim, i anar buidant la pila, però...
Com és que sí? N'arriben més que en traus.
L'altre dia vaig llegir que tenia una pila molt gran de llibres per llegir, no és...
No és dolent.
No és dolent perquè és esperança.
Ah,
això vol dir que tens,
escolta,
esperança. Llavors, tinc molta esperança, jo.
Doncs ja està.
Soc una dona amb fe.
Molt bé, escolta, com comencem el 2025,
mira,
pel que fa a proposta de llibres?
Començarem parlant d'una novel·la que es titula Fuego en la garganta, que normalment no acostumo a ni a llegir ni tan sols recomanar els Premis Planeta.
És,
vale?
Veritat, sí, que ho has dit.
Perquè, bueno, me fan una mica de... El tema dels premis me fan una mica de por, i aquests, el Planeta en concret més, perquè és un premi molt gran, molt gros, i a més no és com un Nobel, que és un premi a una trajectòria, o qualsevol altre premi que són premis amb una trajectòria literària, sinó que se li dona a una obra en concret que et presentes per aquest premi, que a més, tothom coneix que el Premi Planeta, doncs... O sigui, les lectures del Premi Planeta són d'una determinada manera,
ja,
o són fetes d'una manera, o...
Sí, bueno, no és qualsevol llibre, per entendre's.
No, està com molt fet a propòsit.
A mida.
Però l'any passat, el 2024, la finalista, l'autora finalista del Premi Planeta és una autora que ja vam comentar aquí, que ja vam recomanar aquí amb una novel·la que es diu El descontento, que és la Beatriz Serrano, que és periodista... escriu, penso que és traductora també, és periodista, escriu a molts mitjans recomanant literatura o també escrivint sobre literatura, i la seva primera novel·la va ser aquesta, El descontento, que la va publicar l'any passat, no, fa dos anys, el 2023.
Mm.
I ara es va presentar a Premi Planeta i la seva obra va resultar finalista. I la seva, aquesta novel·la finalista se titula Fuego en la garganta. Clar, jo me l'he llegit perquè conec a l'autora, perquè me va llegir l'anterior llibre i me va agradar molt.
I què tal?
Bé, clar, no és...
Ja, per això el recomano.
Jo sí, clar, el recomanem per això, no? Potser El descontento me va impressionar més, o me va... perquè se sortia una mica de lo que estava acostumada a llegir, i realment, a Fuego en la garganta, reconec a l'autora, vull dir que és molt ella, o sigui, estic llegint realment el mateix estil, diguéssim, que va fer servir amb El descontento.
Mm-hmm.
De què parla Fuego en la garganta? Doncs parla de la història d'una mare i una filla. Comencem, és València, als anys 80 aproximadament, vale? Situada als anys 80. Una filla que de sobte la seva mare marxa de casa, no? I no, el pare no li explica per què, li diu que marxa de vacances, però se queda aquesta nena, penso que amb 10 anys, sense la mare marxa.
Caram.
I ella, arran d'aquest fet, comença a experimentar com una sèrie de, diríem, poders sobrenaturals, no? que la posen en problemes. No? Se torna molt intuïtiva, és capaç de fer coses. Llavors, no sabem si per casualitat o perquè realment aquesta nena té aquests poders, li passen una sèrie de circumstàncies que la fan aïllar-se, que la fan... Bueno, doncs comencen el tema d'internet, estem ja als anys 2000, no? Finals dels 90, els anys 2000, i ella comença a xatejar amb unes amigues i es comencen a conèixer i formen, diguéssim, com un grup de, pues això, de quatre noies, adolescents, que estan en procés d'aprenentatge, mm-hmm. de descobrir moltíssimes coses. I al mateix temps, o sigui, o després, no? Ja el llibre està dividit en dos parts, la segona part veiem la història de la dona, no? De la mare, perquè la mare va marxar de casa i què és el que amb elles dues les uneix al final, no?
Sempre hi ha una explicació, eh?
Sí, sempre hi ha una explicació.
T'has d'esperar unes planes, però hi ha una explicació, sí. Eh?
I està molt bé perquè explica, bueno, explica molt bé, no? La mare com se va donar les seves explicacions, no? Com se va situar o com va viure, doncs, una dona que era molt intel·ligent, que tenia moltes possibilitats de fer coses importants professionalment, però que al final moltes vegades doncs, per la maternitat o per la situació en la que se vivia en aquell moment, doncs va haver de deixar de fer.
Bé, doncs, com sempre diem, que els llibres que ens proposa l'Anabel Ramos els tens a la Biblioteca Pública de Lleida, que és tan fàcil com o anar allà i llegir-te'l allí, o agafar-lo en préstec, que t'has de fer un carnet que és totalment gratuït, a la Biblioteca Pública de Lleida. Beatriz Serrano, Fuego en la garganta, sí. És llibre finalista. Que sigui finalista és el que va guanyar?
És el segon.
El segon, vale.
És el segon. Val. Diguéssim, no ha guanyat el primer premi, però és el segon.
Bueno, doncs és finalista als Premis Planeta d'aquest any passat. És que em fa estrany dir aquest any passat parlant del 2024, però sí, clar, és que ja hem canviat la xifra de l'any. Fuego en la garganta. És la proposta de l'Anabel Ramos a la Llibrera't i amb aquest llibre hem començat el 2025 en aquest espai, no temporada, que ja saps que les temporades de ràdio nosaltres anem com els cursos escolars, de setembre a juny, però sí que hem començat aquest 2025. Doncs escolta, Anabel Ramos, gràcies per estar amb nosaltres i bon any.
Moltes gràcies igualment, bon any.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Hem canviat d'any, però vaja, les tecnologies segueixen allí. Potser han parat una mica pels dies de Nadal, però no, que ara ens ho explicarà el Jaume i el David, que ja tenim ja tenim en marxa moltes històries a nivell mundial. Per tant, això no para i, per tant, l'Infocope tampoc para. Ens pots seguir escoltant, o has pogut fer, almenys, aquests festius també, a través del nostre podcast, a les principals plataformes, i també ens pots seguir a les xarxes socials i a infocopelleida.com. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia i bon any.
Hola, Ricard. Pues moltes gràcies i bon any a tothom.
I tant. David Casero, buenos días y feliz año.
Feliz año, chicos. ¿Qué tal? Conectadísimos.
Sí, bueno. Sí. No, no, ja no ens ho plantegem, si estem connectats o no, perquè ho donem per fet. Però no, és veritat que
nosaltres... Permanentment connectats estem.
Sí, però te'n recordes en aquest programa que sempre deia...
Sí, sí, però ara la connexió ja ve implícita amb el mòbil. Sí.
Una de les notícies d'estas Navidades fue: Dios, durante 8 horas una parte del Pirineo se ha quedado sin conectividad. Ah, sí.
Bueno,
Dios.
Allí la notícia fue que perquè es va tallar un sol cable de fibra òptica, va caure la telefonia fixa i la mòbil. És extra... Vaja, o sigui, no està ben fet, eh? Les coses com siguin. No,
bueno, és esto de la tecnologia i les ondes, que todo va por ondas que no vemos, però al final, todo llega un cable, ¿eh?
A cada antena hi ha un cable.
Todo llega un cable. Sí, sí, papá, si tengo wifi no navego ya, pero es que esa wifi no está conectada a ningún sitio, o sea, es que no.
Bueno,
no aquí, cable.
Aquí, o recors a la solució del
Elon Musk.
Del Elon Musk, del satèl·lit, tot això. Bueno, va, que li estem tirant al terra tot el guió del Jaume. Jaume Sitjà, de què parlem avui, primer programa del 2025?
Doncs, com és costum, comencem l'any parlant del CES, la Fira de l'Electrònica de Consum de Las Vegas, que justament va començar ahir, dia 17, fins aquest proper dissabte. I ja podem dir que tot porta IA. O sigui que...
Almenys el nom.
Oh. No fins on arribarem, no sé fins on arribarem, però de moment està clar que tot tira cap aquí, no?
Saps que substitueix
tot tira cap aquí. No hi ha cap gadget sense IA.
El cognom IA, saps que quin substitueix?
No.
A l'Smart.
Sí.
Fa uns anys tot era Smart, si te'n recordes. Aquí en vam parlar, aquí l'hem viscut. Ara l'Smart anirà desapareixent i ara tot serà IA. Tot. Tot. Els aparells seguiran fent el mateix, eh?
Smart, digital, també.
No, fixa't, les teles eren Smart TV. Ara ja seran, no sé com ho faran, però de seguida sortiran ja les teles amb intel·ligència artificial.
I si tirem més enrere, digital.
No, bueno, sí, correcte, clar.
Digital, TV.
Bueno. Vinga, va, tot això ho comentarem, doncs, a la tertúlia. I també parlarem a la tertúlia, a la presentació, ja sabem de quan serà aquesta presentació del Galaxy S25. I també parlarem del canvi de Mark Zuckerberg que ha fet amb Facebook, traient aquests verificadors, i a partir d'ara doncs seran els mateixos usuaris que verificaran aquesta informació. No sé on anirem a parar, però bueno, ho comentem tot plegat. I per acabar, doncs comentem que hi ha una nova versió d'iOS i també el futur llançament d'Apple News per aquest 2025.
Això a Espanya. Espanya, dius?
Sí, sí, clar, clar.
Perquè
hi ha quatre països que el tenen.
Ja fa temps que el tenen.
I a Canadà i a Austràlia, em sembla que ja el tenen. Doncs vinga, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1979, donde Atari patenta la computadora Atari 400. Hoy hace exactamente 46 años que patentaba esta computadora, y lo llamamos computadora porque inicialmente, y Atari nos lleva, ese nombre siempre nos lleva a los juegos, cómo no diseñaba una consola de videojuegos a priori, que terminó siendo un ordenador personal accesible con una gran memoria de 8 kilobytes y un teclado de membrana, ¿no? El objetivo al final era llevar el entretenimiento a los hogares, pero lo que llevó a los hogares precisamente fue la informática, evolucionando en un PC, o en el PC podríamos decirlo, de los años 80. Fijaros que con la llegada de Atari 400 no solo fue una máquina de su tiempo, sino que también dio el inicio a que estas computadoras modernas pudiesen empezar a desarrollarse, ya que era básicamente como una máquina de escribir con una pantallita monocromo, como no, pequeñita, ¿no?, que desde un niño hasta un adulto podía interactuar con dispositivos que podíamos llamar, que al final eran dispositivos inteligentes, algo que no era cotidiano, sobre todo en los años 80, ¿no? A que los dispositivos fueran los inteligentes, sino que los inteligentes siempre éramos los humanos. El Atari 400 fue el paso en la evolución de nuestra relación con la tecnología que hemos alcanzado y que no solo lo define, sino que lo que define es que estamos hablando del primer paso a la computadora en 1979 y que solo en 46 años hemos evolucionado muchísimo más que en los últimos 200 millones de años. Y claro, con esta evolución tan rápida, ya sabéis que siempre y cada semana tenemos que dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1979 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis friquis molt tequis tequis. I ara què comença, Ricard?
La tertúlia fric.
Doncs som-hi, perquè avui a la tertúlia doncs, tenim doncs, aquest canvi important que ha fet Mark Zuckerberg amb Facebook i Instagram, imitant una miqueta el que ha fet Elon Musk a X, que pretén doncs, treure aquestes verificacions perquè la gent verifiqui totalment la informació. Què pretenen amb això? Què volen fer? No que nosaltres verifiquem la informació?
No sé,
influir en la població?
No, vamos a ver. El tema es que después de todos los escándalos de las redes sociales, de toda la manipulación que existe en las redes sociales, y además que todo el mundo puede opinar lo que le dé la gana sin ningún fundamento, sin tener ningún dato explícito sobre lo que está poniendo, bueno, pues ahora mismo lo que podemos descubrir, lo que tenemos en las manos, es que cada vez las redes sociales y la información en las redes sociales es menos eficiente y que si a día de hoy algo que a nuestros hijos espero que todo el mundo le esté diciendo de ojito lo que hay en internet, ojito con las informaciones de las redes sociales, ojito que no todo es verdad, bueno, pues ahora lo que sí que podemos decir es que todo es mentira, a no ser que se demuestre lo contrario. Es decir, es así.
Sí, hemos cambiado, es verdad, ahora estem aquí.
Claro, ahora estamos ahí en el que todo es mentira. Si quieres saber algo, ves a la fuente directa de quién lo ha dicho, de quién lo ha firmado o de quién lo ha hecho. Vete a leer la Constitución, vete a leer las noticias o vete a leer a la persona que. Y aún así, duda. Porque hoy día con la IA duda de si es esa persona quien ha escrito eso o si es esa persona la que ha dicho eso. Con lo cual yo creo que estamos, ahora mismo estamos en un momento de descontrol tremendo.
Pero estos xarxes ens arriben per tot arreu. No, esto es... A tot arreu veiem aquests titulars, pam, pam, pam. Al final tan matxacar...
Fins i tot els noticiaris tradicionals treuen per antena moltes vegades. En la red social se ha dicho esto. I ho ha dit tal persona, que és una persona que teòricament és confiable, però igual aquella persona ni tan sols ho ha verificat. Jo em recordo això una mica la base de la Wikipedia. La Wikipedia, al final, tu pots obrir un article i parlar de, jo què sé, de Cope Lleida. I jo poso la meva informació. Però qualsevol altra persona pot dir, no, és que aquesta informació no és acurada, aportant alguna prova, clar, aportant alguna prova. No, esto no és verdad, no, això no és veritat per això, i aporto la meva font. I així se van moldejant els articles a la Wikipedia. Però, clar, el problema de les xarxes és la velocitat, és que es publiqui alguna cosa ara i d'aquí un parell d'hores allò ja ha caducat.
Hace 6 años... Hace 6 años, por las políticas europeas, ¿vale? Facebook montaba un centro aquí en Barcelona de verificación. Se gastaba 500 millones de dólares en montar un centro de verificación. Esto ha desaparecido. Es decir, se han echado a la calle más de 21.000 personas a nivel mundial.
La pregunta que volia fer.
Que verificaven.
És una manera d'optimitzar costos? De reduir costos?
Hombre, sí, y una manera de acercarse a las nuevas políticas o a los nuevos políticos de Estados Unidos, en el que todo vale, es una manera de, es decir, al final son relaciones financieras y políticas para estar al lado de. Esto es un negocio, señores, que nadie se olvide que todo es un negocio, que las redes sociales son un negocio. Y ojo, porque el producto, y esto lo decimos desde principios del año 2000, el producto de todas las redes sociales y de todo este negocio somos cada uno de nosotros. somos nosotros.
Nosaltres i les nostres informacions.
Claro. Entonces, ojo, yo creo que ahora mismo lo que se abre y lo que tenemos que empezar a luchar internamente, personalmente, dentro de cada casa y cada uno dentro de la persona, es de que todo lo que mires y todo lo que veas es mentira. Y aquí, ojo, porque se abren no solo en cuanto a la información, sino también en cuanto al comercio. Con esto yo estoy muy contento porque ojalá todos estos cambios que me parecen nefastos abran a que otra vez haya, tanto que nos llenamos la boca, un comercio de proximidad, donde ir, ver y tocar que ese producto que están poniendo es verdad o es mentira. Y que las pymes se pongan a trabajar en ello diciendo, señores, lo que digo es verdad, pero ojo, no porque lo digan las redes sociales, sino que vengan aquí, pruébenlo, tóquenlo, y si no está contento le devolvemos su dinero, ¿no? Como decían antiguamente. Bueno, pues todo esto es lo que tiene que volver ante tanta falacia de no sabemos si verdades o mentiras.
El que sí podrem veure molt aviat i tocar-lo és el nou Samsung Galaxy S25, perquè sembla ser que ja tenim data. Com és tradició, cada any a principi d'any Samsung es presenta el seu telèfon buque insígnia. I abans sí, perquè abans ho feia el dia d'inauguració del mobile, el cap de setmana abans, pam, 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 i ara ja ho fa, doncs, justament...
Bueno, precisamente lo hacen para que lo podamos tocar en el mobile, ¿no? Y este próximo 22 de enero, pues tenemos otra entrega más del famoso Galaxy Unpacked, que inventaron desde el primer Galaxy hace ya casi 18 años, creo recordar, que hicieron el primer Unpacked. Y bueno, pues veremos cómo no. Tanto de forma online como los que puedan hacer presentación o puedan ir a la presentación personalmente el 22 de enero, veremos ya el nuevo Galaxy S25. Y ojo, especulando además con que el día 23 ya lo vamos a poder reservar para antes de final de mes tenerlo en las manos. Y como no, un Galaxy S25 con todas sus versiones. Como ya copiando un poquito la parte de Apple, sí, y sí. Últimamente desde el Galaxy S21 empezamos a tener el Plus, el Ultra, el Slim.
Clar, aquí anava. És a dir, ells presentaran, tot sembla indicar, un Samsung Galaxy S25 Slim, o sigui, més primet, que veurem què sacrifica, però tot això ve a col·lació amb el rumorejat, perquè al final tot són rumors, iPhone 17 Air, que és un iPhone que serà molt més primet, que pel calendari d'Apple no es presentarà fins al setembre.
De unos són rumores i sí, de otros una presentació ja directament, no?
Això com va, eh? De totes maneres, insisteixo que el tema dels mòbils, ja fa molt temps que ho diem aquí a l'Infocope Lleida, el tema de mòbils, fixeu-vos que cada any les presentacions, el que és hardware, el que és, el, com diu el David, el cacharrito, l'aparell, el que pots tocar, aviam, ja hem arribat amb uns límits d'evolució que no.
Fijaros,
o sigui, ara ja és sistema operatiu i la intel·ligència artificial.
Exacto, aquí hay dos, bueno, sobre el equipo hay un dato relevante y es que el Galaxy, según dicen, lo veremos en la presentación, pero el Galaxy S25, el más potente de todos, el más caro, el Ultra, podría llegar incluso con un año de Gemini Advanced de regalo, que eso en cuotas son unos 240 euros a día de hoy. Es decir, para que comprobemos realmente la potencia que va a tener ese equipo y cómo va a funcionar ese nuevo Samsung S25, ya no es solo el hardware el diseño,
es que el hardware,
sino que
no.
Realmente venga con la inteligencia artificial de pago más avanzada que existe en el mercado. Y el otro punto es que parece ser que podamos ver unas Samsung XR,
sí,
que son las gafas de realidad mixta de Samsung, ¿no? Con estas gafas que ya hemos visto de Apple.
Bueno, el tema de ulleres fa dies que en parlem i vull dir, no és un tema que acabe de fer el clic total.
Bueno,
no.
Yo estuve en la presentación allí personalmente de las primeras gafas de Samsung, uh-huh, que además salió Mark Zuckerberg, allí al escenario, encuadrado, y que de pronto lo que nos dijeron es: señores, pongan la mano debajo de su asiento, y sacamos allí unas gafas que dentro tenían un teléfono, nos las pusimos, empezamos a ver a Mark Zuckerberg, y cuando nos dijeron quitaos las gafas, teníamos a Mark Zuckerberg allí delante, ¿no? Bueno, pues fijaros que esto han pasado unos años y ahora parece ser que vamos a ver ya unas gafas con todo claro, integrado.
Venga, va, perquè parlàvem...
Perdó, Jaume, amb això de les ulleres, sembla, i insisteixo, tot això segueixen sent rumors, però que el 2025 Apple sí que podria fer un pas més amb les seves Apple Vision i traure un model assequible. O que arribi oficialment a Espanya.
Creieu que enguany serà l'any de les ulleres?
No sé, hi ha la intel·ligència artificial per aquí al mig i...
Bueno, fa dies que hi és la intel·ligència artificial.
Sí, però
ara... Por ahora però com a gadget?
Jo crec que ara...
Perquè és que fa anys que parlem d'ulleres i no acaben de fer...
T'ho dic per les inversions. Jo crec que ara les inversions s'han centrat a totes les tecnològiques amb la intel·ligència artificial i això fa ara alentir tota la resta de projectes. I el tema de les ulleres jo crec que frenarà un pelet.
Mirad, vamos a hablar de las noticias, es decir, esto hay una cronología tremenda. Yo creo que va a ser el año de los anillos. ¿Por qué? Porque los anillos es lo que veíamos en una urna de cristal el año pasado en el Mobile World Congress,
sí,
y en el Consumer Electronics Show.
Sí, pero ya lo tenemos en venta, el anillo de Samsung.
Bueno, pero ni
por supuesto, pero ahora lo vamos a probar. Es decir, es que a principios de 2024 lo teníamos en un cristal, a finales de 2024 ya podíamos empezar a comprar algo que habíamos visto dentro de una urna, y este año con la inteligencia artificial vamos a ver un gadget el cual nos van a dar el sentido de el por qué tener ese gadget, ¿no? O...
Doncs bueno, ja ho anirem mirant. Lo que sí que està clar és que al CES de Las Vegas tot va a mia. Què podem trobar en guanyar al CES?
Va, bueno, del CES en parlarem ara a fons, fins on ens dongui el programa de ràdio i de manera ampliada a través del nostre podcast. Però comencem amb la primera del CES.
Pues fijaros, lo primero es... Eso que vimos tú y yo, Jaume, en una urna de cristal, ya lo está tocando todo el mundo, ya lo está utilizando todo el mundo, que es el nuevo laptop enrollable de Lenovo. ¿No? Y dicen, es una pura diversión. ¿Cómo lo vimos tú y yo el año pasado?
Dentro de una urna de vidre.
¿Cómo vimos el anillo de Samsung? Dentro de una urna de cristal. Bueno, pues los laptops enrollables, es decir, el poder llevar un equipo o un ordenador súper pequeñito y de pronto convertirlo... Convertirlo...
No, però, un moment, el Jaume ha fet... Però explica-ho, què has fet? O sigui, no, això ve enrotllat com un papiro o no?
Sí, com un papiro. Bueno, ve la pantalla és normal, el que passa és que la pots estirar...
Vale.
O le puedes dar un botón y en 8 segundos...
¿La forma normal quién es? ¿De un portátil normal?
Es un portátil, ¿no?, de unas 11 pulgadas y desde ahí vamos creciendo la pantalla, vamos estirando la pantalla...
Imagina't que agafes per dalt de la pantalla on hi ha el puntet de la càmera i vas estirant-la.
Hasta 16,7 pulgadas. Es decir, llevamos un ordenador de 11 pulgadas, lo podemos convertir en un ordenador de 14 pulgadas, de 15 o hasta 16,7 pulgadas, ¿no? Luego, o sea, se extiende en un 50% más de la pantalla, la hacemos el doble, pero es que además la resolución de esta pantalla es de 2,6K, es bestial la resolución que tiene, con un refresco de 120 Hz, pantalla OLED, es decir, increíble, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tenemos el inicio, y como no sabemos que Lenovo en esto siempre va un pasito más adelante, de las futuras pantallas para todo, ¿no? Es decir, de estas futuras pantallas enrollables, donde ya a lo mejor los teléfonos plegables pasaran a ser teléfonos enrollables.
Enrollables.
Bueno, ara que estem amb el tema de les pantalles i que el David ha tret aquest tema, el telèfon plegable, insisteixo que no és un dispositiu que sembli que estigui per despegar imminentment. En parlem des de fa molt temps, amb el David Casero aquí al programa, hem dit que no és que tecnològicament no sigui un bon producte, sinó que potser pel preu i el que has de sacrificar, perquè al final la pantalla sí que té aquella línia al mig i es veu que els que el tenen acaben tenint bastants més problemes a la pantalla, no hem trobat la seva utilitat al dia a dia i per això no acaba de despegar. Hi ha marques que estan traient cada any l'evolució del seu plegable, però no...
Sí, però estem amb més de 1.000 euros.
Sí, sí. Bueno, de Motorola ya, pero... en una urna. El año pasado veíamos el móvil que es como una pulsera, también dentro de una urna, como una pulsera, que te lo pones alrededor de la muñeca y cuando lo coges y lo despliegas, al final tienes un teléfono de 6,7 pulgadas. Entonces, bueno, pues aquí es donde está la evolución de este tipo de pantallas, ¿no? El ponible, pasaremos de un smartphone a un ponible.
Doncs amb el resum del CES, nosaltres hem fet aquesta posada en escena ja de les noves tecnologies a l'Infocop Lleida en aquest 2025. Com sempre, David Casero, un placer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I des de Lleida hi tornem demà a les 12:20, ara, José Miguel Cruz amb Cope Catalunya i Andorra.